everything comes full circle. And when it happens, I want you to imagine me there to greet you.
Carol, I miss you.
We gave each other the most breathtaking of gifts.
I will not negotiate anymore.
I want it, and I will not deny it. Would you?
Víctor Alexandre, benvinguts.
Hola, bon dia.
Avui m'ho has posat difícil, eh? Per un moment pensava que parlaríem d'espots publicitaris, no? Entre la musiqueta, el to de veu i tal.
No
té res a veure.
No. No, avui no és gens fàcil, certament, perquè això que acabem d'escoltar pertany a la pel·lícula Carol, de l'any 2015, del Todd Haynes, que era una pel·lícula protagonitzada per la Cate Blanchett i la Rooney Mara. Aquesta actriu és la que feia el paper de Lisbeth Salander, Els homes que no estimaven les dones. I és una pel·lícula que parla d'una relació afectiva entre dues dones de Nova York, una que és casada, infeliç en el seu matrimoni, i l'altra que és una dependenta d'un establiment comercial. I és que avui doncs dedicarem aquest cinema a la xarxa doncs a cinema i lesbianisme. Parlarem d'aquesta temàtica. Un tema que durant moltíssims anys ha estat tabú, molt tabú, el tema de lesbianisme, sempre molt més tabú que l'homosexualitat masculina. L'homosexualitat masculina en cinema sempre ha estat satiritzada, ridiculitzada, caricaturitzada, i per tant, com que es permetia fer barrila, doncs això no l'encotillava tant com el lesbianisme. El lesbianisme era un tema molt més tabú, molt més tabú. Tanmateix, d'una manera o d'una altra, sortejant sempre els codis morals de l'època, doncs els cineastes han intentat doncs, col·locar el seu discurs. I és que la intel·lectualitat, l'intel·lecte és com l'aigua, és a dir, sempre troba una sortida, per més que els codis dictatorials els hi tanquin portes. I això és el que passava. Per exemple, hi ha una pel·lícula, el cas d'una directora austro-hongaresa que es deia Leontine Sagan, que va realitzar una pel·lícula que es deia Dones d'uniforme, Dones d'uniforme, de l'any 1931. La pel·lícula, que és una adaptació d'una obra de teatre de Krista Winslow, que aquesta autora va col·laborar en el guió de la pel·lícula, doncs gira entorn de l'enamorament d'una noia, tot passa en un internat, i d'una noia, d'una alumna, per una professora. Hi ha una noia que s'enamora d'una professora i que, a més, ella li correspon. I aleshores, bé, clar, aquí la cosa doncs s'embolica perquè... Bé, no hi havia escenes de sexe, no, estem parlant de l'any 31, no hi havia res explícit, però sí que hi havia un petó, a la boca molt significatiu. I aquesta és l'escena en què la noia es diu Manuela, doncs confessa el que pensa de la professora.
Soll ich euch was verraten?
Ja.
Hat mir was geschenkt?
Was?
Ein Hemd. Ich habe es an.
Ein Hemd?
Sie hat den Schrank aufgemacht, mir ein Hemd gegeben. Soll ich tragen und an sie denken? Nein, Kinder, das hat sie gar nicht gesagt. Aber und das musst du auch gar nicht sagen, das weiß ich doch. Ich bin ja so glücklich, denn ich weiß es ganz genau, sie... Sie hat mich lieb.
Wer denn?
Fräulein von Bernburg. Von mir ist alles andere gleich. Jawohl. Sie ist da. Sie hat mich lieb. Ich fürchte mich vor nicht. Ja, alle sollen es wissen. Unsere Geliebte, einzige Fräulein von Bernburg, soll leben.
Ist sie toll geworden?
Leben soll sie. Hoch, hoch, hoch.
Sort que en Víctor ens ha posat en antecedents perquè no m'entès ni un borrall, d'aquest llenguatge. Dones d'uniforme, una pel·lícula que comentaves és del 1931, una qüestió la lèsbica. Difícil d'abordar en aquella època, m'imagino que devia ser una gosadia realment extraordinària. I veiem un to molt rebel, no?, en aquesta manifestació de la protagonista.
Bé, esclar, és que no s'admetia, de cap de les maneres, aquesta, l'homosexualitat, no s'admetia. I aleshores, és clar, quan es descobreix un... doncs la reacció és brutal. Cal tenir en compte, a més, que estem parlant de l'any 31, quan Hitler arriba al poder, la prohibeix, aquesta pel·lícula, perquè, a més, el que havia fet Leontín Sagan era un al·legat antifeixista, i aleshores el règim va prohibir que es projectés. Avui dia s'ha de dir una cosa, aquesta pel·lícula és un film de culte, és una pel·lícula de culte, és una pel·lícula excel·lent. Pensa que han passat 90 anys i la pel·lícula aguanta perfectament, estem parlant de... Pràcticament havia començat el cinema sonor en aquell moment. I la pel·lícula, doncs, es aguanta molt bé. És una pel·lícula extraordinària. És el primer, diguéssim, al·legat a favor del lesbianisme que podem trobar en el món del cinema. Uns anys després, el 1958, se'n va fer un remake molt digne, no del mateix nivell, però digne, protagonitzat per dues actrius que eren conegudes en aquell moment, que era la Romy Schneider i la Lily Palmer. I una altra pel·lícula que ha abordat el tema lèsbic, per bé que de manera molt subtil, aquí estem parlant de l'any 1940, és Rebecca. Rebecca de Hitchcock, amb Laurence Olivier, la Joan Fontaine, el George Sanders i la Judith Anderson en el paper de la majordoma, la pèrfida senyora Danvers. Aquí, doncs, trobem el senyor de Winter, un home vidu, casat amb segones núpcies, que la seva majordoma, doncs, està secretament enamorada de la primera dona, i, per tant, es mostra molt hostil amb la segona i li fa la vida impossible. En aquest diàleg en què la senyora Danvers parla de quina manera conserva la roba interior de la difunta i recorda com es banyava i com es despullava, doncs veurem quins eren els sentiments inconfessos que sentia per ella.
No esperaba verla, señora Danvers. Yo observé que una ventana estaba abierta y subí para cerrarla.
¿Por qué dice eso? Yo la cerré antes de irme. La abrió usted misma, ¿no es cierto? Siempre ha deseado ver esta habitación, ¿verdad, señora? ¿Por qué no me pidió que se la enseñara? Estaba dispuesta a hacerlo. Es bonita, ¿verdad? La más bonita que usted haya visto. Todo se conserva como a ella le gustaba. Nada se ha alterado desde aquella última noche. Venga, le enseñaré el vestidor. Aquí guardo sus vestidos. Le gustaría verlos, ¿no? Mire qué suave. Es un regalo de Navidad del Señor. Siempre le hacía costosos regalos, todo el año. Guardo su ropa interior aquí. La hicieron para ella las monjas del convento de Santa Clara. Yo la esperaba siempre, por tarde que fuese. A veces ella y el señor llegaban de madrugada. Al desvestirse me hablaba de la fiesta a la que había asistido. Conocía a personas importantes y todo el mundo la quería. Al terminar el baño, iba al dormitorio y se dirigía al tocador.
Doncs ens ha quedat claríssim que és veritable veneració de caràcter lèsbic, que és el tema que ens ocupa avui en referència al cinema, d'aquest personatge, la majordoma, la senyora Danvers, per la difunta Rebecca. Ara, jo no sé si aquesta mateixa veneració també queda constatada a la novel·la.
Doncs no. No. La novel·la de la Daphne du Maurier no toca aquesta qüestió. Això va ser una cosa d'en Hitchcock. De fet, hi ha un documental d'entrevistes que parla de tot això i s'explica, doncs, que Hitchcock va fer aquesta opció d'introduir el tema lèsbic en el personatge, que en realitat no hi era. I a mi em sembla una operació molt intel·ligent per part de Hitchcock, perquè fixa't que han passat molts anys, i avui, quan et diuen Rebecca, per damunt de Laurence Olivier, de Joan Fontaine, el que et queda és el personatge que feia la Judith Anderson, que és la senyora Danvers. És, quan dius Rebecca, és la senyora Danvers. Imagina't, i això és obra i mèrit del Hitchcock. Perquè en la novel·la era una altra cosa. Daphne du Maurier, que era una, per cert, era una escriptora molt atractiva, era una dona molt, molt, molt maca, i ella era bisexual. Però ella no va introduir el tema del lesbianisme aquí, perquè la majordoma, a la novel·la, doncs, el que tenia per la primera dona del senyor de Winter era una devoció però materna, és a dir, la tractava com una mare, i per tant no hi havia el tema aquest, el component. Aquí l'introdueix Hitchcock i mira, ha fet història. En aquest documental que dic que explicava això, apareixia també entre les persones entrevistades Shirley MacLaine. I Shirley MacLaine va ser una de les actrius que va fer una pel·lícula de caràcter lèsbic, que va ser La calúmnia, l'any 1961, de William Wyler, i és una obra, una pel·lícula basada en una obra teatral de la Lillian Hellman, que se centra en dues amigues d'infantesa que tenen, són propietàries d'una escola per nenes, i aleshores un dia doncs una nena, que es fa odiosa, realment odiosa, la mataries, és venjativa, com que l'han castigada, doncs aleshores s'inventa una calúmnia contra elles i diu que, clar, la nena no sap què és exactament el lesbianisme, però les acusa de que hi ha alguna cosa lletja. I aquí doncs, hi ha un rebombori, els pares treuen les alumnes de l'escola, els hi canvia la vida. I les protagonistes eren Shirley MacLaine i Audrey Hepburn. Aquesta és una de les escenes culminants del film.
There's always been something wrong. Always, just as long as I can remember. But I never knew what it was until all this happened. Stop it, Martha! Stop this crazy talk! You're afraid of hearing it, but I'm more afraid than you.
I won't listen to you.
No, you've got to know. I've got to tell you, I can't keep it to myself any longer. I'm guilty. You're guilty of nothing.
Avui dia trobem moltes actrius que ja afirmen sense embuts el seu lesbianisme o bé que són bisexuals. Podria ser el cas de la Jodie Foster, de la Drew Barrymore o de la Cynthia Nixon, protagonista de Sex a Nova York. Però quan tu comentaves que l'any 1961 Audrey Hepburn i Shirley MacLaine van fer La calúmnia, hem escoltat ara un fragment d'aquesta pel·lícula, llavors no hi havia cap actriu que gosés fer aquesta afirmació.
No, perquè, és clar, això posava en perill la seva carrera. I com era un tema tabú, doncs, esclar, tot era, seia tot d'amagatotis. Recordo que hi havia un club de costura, es deia així, s'hi feia de tot menys costura, on anaven, per exemple, dones famoses com la Marlene Dietrich o la Claudette Colbert, etc. No? Però no es podia dir, era un tema que no es tocava. En tot cas, Shirley MacLaine, que encara és viva, té 84 anys, o l'Audrey Hepburn, que va morir, Audrey Hepburn era i Shirley MacLaine és heterosexuals, no? I després també tampoc no érem homosexuals Romy Schneider o Lily Palmer, però bé, feien els personatges. Però hi ha altres actrius que han callat o que callen encara i que no ho diuen per por. El mateix William Wyler, que va fer La calúmnia, ja havia fet 25 anys abans, l'any 36, una pel·lícula basada en la mateixa obra de Lillian Hellman, que aquí es va dir Esos tres, però que, clar, com que es feia el 36, no el 61, encara es va haver de canviar més coses. I aleshores el que va canviar va ser que en lloc de la professora enamorada de la seva amiga, el que passava és que representava que estava enamorada del futur marit de l'amiga.
Clar,
era dir, del seu xicot. I, esclar, bé, el tema no és el mateix, no? Però bé, era l'any 36. Nosaltres tancarem aquest Cinema a la xarxa que hem dedicat al lesbianisme en el cinema amb una cançó de la pel·lícula Jane Calamitat, de l'any 1953, protagonitzada per Doris Day. Calamity Jane és un personatge real, era una exploradora nord-americana de la segona meitat del segle XIX, que ella sempre va dir que era bisexual, havia estat casada i es va separar, tenia una filla i es va separar de seguida. A la pel·lícula Doris Day canta la cançó Secret Love, Amor Secret, i a la seva lletra insinua coses que en aquell moment no es podien dir al segle XIX. Diu això: mai no ho mostraré a la cara, però nosaltres ho sabem. Tenim un amor sense llar. Per què no em pots abraçar al carrer? Per què no et puc besar a la pista de ball? Amor secret.
Doncs fins a la propera, Víctor.
A reveure. The way that dreamers often do, just how wonderful you are, and why I'm so in love with you. An open door, and my secret love's no secret secret love's no secret anymore.